COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estic parlant des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer que comparteixis amb mi aquests minuts darrere a COPE Lleida. Estem al bell mig de la setmana. És dimecres 8 d'octubre del 2025. I mira, anem a parlar d'un tema avui tot seguit de... que normalment està en boca de tots, tot i que després passa el temps i sembla que no li trobem solució o manera d'adaptar-se. És el tema del comerç. I ho farem des de la vessant del govern de la paeria, per veure que ells doncs estan articulant certs ajuts perquè el comerç local segueixi existint i, a més perquè se segueixi posant al dia doncs, de les noves tecnologies o de les noves tendències. D'això i de moltes altres coses. Ho farem amb la regidora de promoció de la ciutat, que ja saps que parlem de cultura, de promoció econòmica o de turisme. Ella és la Pilar Bosch. Pilar, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
La Pilar Bosch, les vegades que ens ha visitat a la tertúlia, a l'acabar, sempre em diu, escolta, m'has de fer tornar a venir perquè jo he de parlar de coses molt importants de la ciutat i que la gent està esperant que els hi expliqui. Doncs, escolta, millor així, Pilar.
Sí, gràcies per convidar-me.
A veure, pensa que a les tertúlies de polítics, doncs, escolta, es parla del tema que toca i moltes vegades no és el que veniu amb ganes de parlar. Bé, Pilar, tu ets regidora de promoció de ciutat, que això engloba doncs, el tema de cultura, de promoció econòmica i de la part de turisme de la ciutat de Lleida, que per cert són uns camps que a poc heu anat treballant i heu anat fent créixer la part de turisme, la part de promoció econòmica, la part de cultura. I dins de promoció econòmica doncs, també el tema del comerç. Què tan important és i què tan sobre la taula tenim?
Exacte, dins de la promoció econòmica de ciutat i jo diria que fins i tot dins de la cultura de la ciutat, no? Hi ha el comerç. Nosaltres sempre expliquem que el comerç va més enllà d'aquesta transacció econòmica d'algú que et doni un servei, perquè el comerç de proximitat és algo més. Aquests dies hem rebut els guanyadors del Compra i Guanya Catalunya, que, com sabeu, és un concurs que es fa arreu de Catalunya, a més de 25 municipis, i quan vas a comprar el comerç de proximitat et donen una butlleta i llavors hi ha un sorteig. I et pot tocar, doncs això, com va tocar una excursió a Lleida i van venir doncs, uns 35 visitants d'arreu de Catalunya i la rebuda va ser aquesta, no? Primer donar-los les gràcies per apostar pel comerç de proximitat, que fan bueno, doncs un servei més que va més enllà, no? Perquè et fan de psicòleg, et fan de... et guarden els paquets, et posen al dia...
Però escoltar-te moltes vegades sí,
Sí,
molts cops sí,
Sí.
Curiós, per cert, el premi, un viatge a Lleida. Depèn de on van venir la gent, suposo que ho van planejar així, com si fos un viatge a Lleida. Escolta, anem d'excursió a Lleida.
Bueno, hi havia molta gent que no havia vingut mai.
Pensa que de Barcelona a Lleida és llunyíssim, de Lleida a Barcelona no tant,
Sí, la veritat és que va ser curiós perquè allí parlant amb cadascun hi havia molta gent que no havia visitat i els hi fèiem aquestes visites, doncs, Sau Vella, Castell, Gardeny, Morera i després per centre històric i estaven encantats.
Mm-hmm. Escolta, clar, heu treballat pel comerç globalment, però explica'm en detall certes accions que heu estat fent i que esteu duent a terme per promocionar el comerç.
Sí, mira, amb aquest compromís que tenim ferm amb el comerç de proximitat de la ciutat, vam engegar només a arribar al 2023, que de fet ja ho teníem redactat al Pla d'Acció Municipal, tota una sèrie d'accions que han de servir per assentar el comerç de proximitat i també per impulsar noves apertures. Ara mateix, per exemple, tenim en marxa uns ajuts que són o bé per apertures o bé per a millores dels establiments comercials que acaba ara a finals de mes i que ha de servir doncs, això, no? Perquè espais de la ciutat que tenen baixa densitat comercial, com són Mariola Mangranès, o bé espais singulars, com hem triat Rambla i Centre Històric, doncs això, si tu tens idea d'obrir un establiment o de reformar-lo, doncs que puguis optar amb aquests ajuts que arriben fins a 5.000 euros. L'any passat ja em vam donar 30, més de 30 ajuts, amb els que es van aconseguir 11 apertures, i aquest any doncs, esperem també poder executar tot l'ajut. L'any passat n'han destinat 130.000 euros i aquest any n'hi van destinats 150.000. Però això no és tot. També vam identificar una necessitat que tenien les associacions de comerciants de la ciutat per professionalitzar-se i llavors vam treure un altre ajut que era doncs, això, per buscar una dinamitzadora. Vam treure un concurs que va guanyar PIMEC, amb el qual han contractat una dinamitzadora que ha treballat ja durant part del 2024, durant tot el 2025 i ara continuarà treballant el 26, que doncs, fa això, no? Aquesta tasca d'ajudar a les associacions de comerciants a generar doncs, més atractiu en cada un dels barris, doncs, això per a que el comerç continuï treballant i continuï impulsat. Després també hem obert, això és interessant perquè no fa gaire que està obert i molts lleidatans encara no el coneixen, però he de dir que la gent del comerç a través de les seves associacions haurien de conèixer, que és l'espai d'innovació del comerç.
A veure, que aquest sí que m'interessa.
Això és molt bonic.
M'interessen ara... tots, però aquest està ple de... Jo sóc un friqui, ja ho sabeu, de les noves tecnologies, i sé que aquí n'hi ha representades moltes d'aquestes que sempre diem noves, que, escolta, ja comencen a no ser noves, ja comencen a ser present, no pas futura.
I tant. Bueno, en realitat el comerç de proximitat doncs, té aquest repte de doncs, posar-se al dia i l'espai d'innovació del comerç ve a facilitar aquestes eines per a que els comerciants doncs, ho tinguin molt a mà, molta facilitat, cada setmana. Nosaltres cada dues setmanes fem dos cursos. Uh-huh. O sigui, cada mes hi ha dos cursos.
És un espai de formació, a part de per mostrar, és
tant,
formació,
sí.
Clar, això és important.
Sí, sí, sí. Sí. Fem quatre cursos al mes i després també l'espai es cedeix a les associacions de comerciants o els comerciants que estan adherits a associacions per fer-hi ells formacions, activitats que tinguin relació doncs, amb això, no? Amb la seva activitat comercial. I després també hi ha unes eines allà ja instal·lades, com per exemple una impressora 3D, com per exemple un chatbot d'assistent comercial, altres eines que també ensenyem com funcionen per si els comerciants es volen instal·lar en els seus comerços.
És que estava pensant, no és nou d'ara, però el comerç local ha de lluitar contra... inicialment sembla que hagi de lluitar contra internet i contra les grans superfícies o centres comercials, però amb la vostra ajuda un dels enemics deixa de ser-ho, és a dir, internet deixa de ser l'enemic per ajudar-te d'internet i créixer com a comerç local, però amb internet al teu costat. I per això doncs, t'has de posar de ple amb aquestes propostes tecnològiques, sí o sí.
Exacte. Per exemple, avui justament a les 3:30 es fa una formació a comerciants i t'ensenya a fer servir una cosa tan senzilla com els mailings. Uh-huh. Els mailings que encara es fan servir, no? Doncs com
sí,
has de fer-los servir...
Sí,
però els has de fer servir amb cura, perquè tampoc els pots fer servir massivament, els has de fer servir només amb informació que interessi al teu client. Bueno, tota una sèrie de premisses, que molt senzilles, però que sempre va bé recordar-les i que, vaja... doncs per això tindrem avui uns 15 comerciants que venen a aprendre perquè l'empresa que ens està fent les formacions doncs és una empresa puntera d'aquí de Mollerussa que, doncs això, que està molt al dia de com s'han de fer servir aquestes eines telemàtiques, aquestes eines de digitalització i d'innovació per a que siguin útils i per a que no siguin doncs això, un spam, no?
Pilar, tu que estàs en contacte directe amb els petits comerciants o amb el comerç local, que no cal que siguin petits, amb el comerç local, com estan? Com estan en aquest 2025? Què et demanen? Quines pors, quins neguits tenen?
Estan afrontant reptes grans perquè és és vist, no?, que la manera com nosaltres ens acostem al comerç, com fem les nostres compres, està canviant, i som conscients també que s'han de posar al dia, però també hem de fer entre tots molta pedagogia de que la realitat la creem amb allò que comprem. O sigui, jo sempre dic, no?, quan votem la realitat que... O sigui, quan anem a votar és quan comprem una cosa o una altra, quan anem a dinar en un restaurant o un altre, quan fem servir un servei o un altre, quan comprem un producte, si vas al supermercat i compres una poma d'aquí, estàs apostant per l'agricultura de proximitat. Si necessites uns pantalons i vas a una botiga de proximitat, doncs estàs apostant perquè hi hagi aquest teixit viu. Les ciutats que no tenen comerç de proximitat, les ciutats que ho veiem al nord d'Europa, no? Ciutats que han vist reduïda moltíssim el seu comerç, la seva activitat comercial de proximitat, doncs són ciutats molt diferents. Imaginem-nos els baixos tancats, no? Imaginem-nos els baixos sent dedicats a altres coses que no són ni comerç ni restauració.
Clar, és curiós, ara que dius això, urbanísticament parlant, clar, sempre tenim a la ment el típic edifici amb baixos, amb dos baixos normalment, no? Un a la dreta, a l'esquerra, la porta d'entrada a l'edifici al mig, i que hi ha d'haver botigues o restauració, normalment. Jo he crescut així, o sigui, Lleida l'he viscut així, i crec que la major part de ciutats eren així fa 40 anys. Però clar, avui en dia la cosa ha canviat. És a dir, el comerç local, igual que el macrocomerç, si vols, potser haurà d'anar buscant llocs a la ciutat. És a dir, no tota la ciutat potser ha d'estar plena de botigues, sinó que a la millor podem crear uns pols on hagi botiga de proximitat i botiga local, però no repartits per tota la ciutat. No sé... Clar, això són coses que estem vivint, aquestes transformacions.
Bueno, hi ha dues coses, no? Jo diria que la primera és que amb aquest compromís amb el comerç que tenim des del govern, crec que la ciutadania també el tenen, i per tant, doncs, també apel·lar amb aquest compromís de la ciutadania a que l'exerceixin. Hi ha dues maneres d'entendre la ciutat. Una és la ciutat dels 15 minuts, que per això volem botigues a tots els barris, i per això estem engegant també aquests ajuts que tenen a veure amb la baixa densitat comercial d'alguns barris, perquè tots els barris haurien de tenir doncs, una panaderia, una carnisseria, una peixateria, etcètera, no? O sigui, aquells comerços necessaris l'haurien de tenir cada barri. I per l'altra... Aquest redibuixar la ciutat, igual que Zona Alta, ha funcionat moltíssim. Aquesta combinació de comerç i restauració, crec que aquí a l'Eix i a la zona de Rambla Ferran també estarà funcionant. S'han obert comerços, però també s'han obert nous restaurants, nous bars, que dinamitzaran també aquesta zona. Nosaltres també... amb aquesta transversalitat que tenim, jo com a regidora de promoció de la ciutat, que tinc també cultura i tinc també turisme, aquesta visió de fer que la Rambla torni a ser Fernando, aquest Fernando sí, que tenim sí. tots al cap, no? del passeig del diumenge, però també dels dissabtes, de la vida de les terrasses, de les tardes, doncs que torni a ser Fernando, Rambla Ferran, i que hi hagi doncs, activitat a través de l'apertura de les adoberies, d'aquestes visites a les adoberies, el repensar els mercats tal com els hem fet, doncs, dinamitzar-los encara més, encara posar-hi molta més vida amb aquests mercats perquè tinguin més atractiu, i evidentment Morera no ens oblidem que és un pol d'atracció molt gran. O sigui, el primer any només ja van passar 40.000 persones, no sé quines dades estem ara, però les hem sobrepassat de llarg, i que sigui també doncs, la cultura i tota l'oferta patrimonial que tenim atractiu del turisme turístic, i que serveixi doncs, també pel comerç i la restauració, doncs, aquest impuls econòmic de ciutat.
Molt bé, doncs hem parlat amb la Pilar Bosch, que és la regidora de promoció de ciutat. Ja sabeu que té englobat el tema de cultura, promoció econòmica, turisme i d'altres històries que has de venir a explicar, les coses com siguin. Avui ens hem centrat a parlar de tot el tema de comerç, que prou de falta fa, eh? Hi ha molta gent que depèn de, del comerç local i per tant, doncs, l'hem de cuidar i l'hem d'observar i l'hem d'ajudar també a transformar-se, perquè és que el món canvia i tot ha d'anar canviant.
Ricard, jo només volia recordar abans de marxar, doncs això, que els ajuts queden oberts, aquests ajuts de les apertures amb espais singulars i barris amb baixa densitat comercial continuen oberts fins a finals de mes. Anima a tothom que hagi fet alguna reforma o hagi obert comerç en aquestes zones, doncs, animar-los a que hi participin i doncs, doncs això, que no quedin, que no quedi ningú que hagi fet reforma sense ajut. I bé, quan vulguis tornem a parlar, perquè ens han quedat moltes coses a explicar. Això sí que voldria recordar, aquest 1,5 milions que portem invertits amb el comerç de proximitat de la ciutat i que, vaja, que continuarem en aquesta línia.
Molt bé. Regidora Pilar Bosch, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies.
I nosaltres ara el que fem és mirar cap al cel, bueno, mirar cap al cel, cap a la meteorologia, no res més enllà, eh? Avui ens hem quedat a una mínima un xic més alta ja, que la d'ahir, 9,9 graus, 10 a la pràctica, hores d'ara fregant ja els 19 graus a la ciutat de Lleida. I vaja, que sembla que el temps igual millora una mica, però no sé si durarà molt. Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui, en general, continuem amb un ambient càlid i temperatures suaus, màximes que baixen lleugerament al Pirineu i a la resta es mantenen similars. 27 graus a Lleida i a Balaguer, 26 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 22 graus a Viella. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat, tot i que amb més núvols al final del dia als Pirineus, on no es descarten possibles precipitacions febles. Demà les temperatures màximes baixen, 25 graus a Lleida i a Balaguer, 24 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 19 graus a Viella. Demà s'esperen cels variables amb clars i núvols. Les temperatures nocturnes pugen lleugerament, 14 graus a la capital i 8 graus a la Seu d'Urgell. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Doncs 6 minuts i mig per sobre de 1:15. Gràcies, Noelia. Re, que parlem de llegir, de lectura, amb 40 segons.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Felicidades a Cope Lleida por su 65 aniversario.
Nou Parador Gualda, menú diario a 12 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 50 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. Nou Parador Gualda, reserva tu comida de empresa al 973-2306-65.
Cada setmana et recomanem una lectura des de l'espai a Llibrera't i ja saps que l'encarregada de fer-ho és la Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida i a més és la persona que et recomanarà, com sempre, la teva propera lectura. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Totes les lectures que ens recomana l'Anabel Ramos saps que les tens a la Biblioteca Pública de Lleida, a la teva disposició. La setmana passada vam parlar d'un llibre singular, únic. Ho dic perquè després del programa vam estar parlant amb l'Anabel i realment era el Cartes d'Amor, aquell que es publiquen les cartes reals que es van intercanviar la Virginia Woolf i la Vita Jackville West. I la singularitat d'aquest llibre és que són cartes reals que es van anar enviant, però que és que a més eren dues escriptores. I, per tant, doncs, la riquesa del llibre, doncs, no sé, fa que el llibre sigui una cosa singular. Ho tens a la Biblioteca Pública de Lleida, el Cartes d'Amor. Cap a on anem avui? O cap a què? O cap a quan?
Doncs mira, avui anem a un llibre que està entre Barcelona i València, més o menys. És un llibre molt breu, d'una escriptora catalana, valenciana, però està establerta a Catalunya, que es diu Muriel Villanueva, i aquest llibre se titula Semidèntics, que va guanyar... Bueno, està editat per Edicions del Periscopi l'any 2021. El va editar. Bueno, Muriel Villanueva és, com he dit, una autora valenciana que està vivint ara mateix a Catalunya. Té molts llibres de narrativa per a adults, però també literatura infantil i juvenil. Ella té un estil personal molt, molt directe i una mica així com a líric i connecta moltíssim amb les emocions, no? I t'atrapa a través d'aquestes emocions amb els lectors i les lectores. Què ens explica Semiidèntics? Doncs ens presenta la vida de... Bueno, ens presenta dos personatges, que són l'Ari i l'Aran. Són dos joves de 19 anys que no es coneixen, però comparteixen una cosa, una sensació que els uneix, no? Que és una sensació com de buit, de mancança. Ah. Els hi falta alguna cosa. Tots dos són molt artistes, molt artístics, diguéssim. L'Ari canalitza aquest buit que sent a través de la música, perquè escriu i canta rap. I a més, bueno, triomfa moltíssim a les xarxes i a tot arreu amb té concerts, fa concerts, tot i tenir només 19 anys. I l'Aran, en comptes de cantar, el que fa és ballar. Ell s'expressa amb el cos. Mm-hmm. I a més té també molt èxit, treballa amb una de les millors companyies de dansa de Barcelona i a més està triomfant. Les seves vides, com dic, sembla que no els hi falti de res, no? Però sí que tenen aquesta buidor, aquesta tristesa, aquesta sensació de que els hi falta alguna cosa, no? De que no estan complets.
I no deuen de parar el seu dia a dia.
I no deuen de parar el seu dia a dia.
És curiós això, eh?
I a més ocupen molt el temps amb aquestes coses, suposo que per no pensar en això mateix.
Clar, això anava a dir, un quan té aquest ritme tan alt, el moment que tens un moment de parón, potser et fas aquestes preguntes. Sí. A veure què carai estic fent amb la meva vida.
Sí. I després la Muriel, l'escriptora, ens va com a donant pistes, no? I explicant, va tirant enrere en el temps i ens va explicant coses que van passar en el passat. Que fan que tu ho acabes descobrint, que no explicarem per què, ni desvellarem el final.
Que acabes descobrint, llegeix-lo.
Exactament, que acabes descobrint quin és el motiu pel qual aquestes dues persones estan, bueno, se senten d'aquesta manera. És una novel·la que t'enganxa moltíssim, és una novel·la molt breu. Està escrit amb un estil poètic, però molt clar, molt entenedor. I com que juga molt amb els teus sentiments i és capaç de posar-te en la pell d'aquestes dues persones, doncs, no sé, t'enganxa i vol saber què passa, per què està passant això i com s'acaba resolent. El llibre és una demostració d'aquesta sensació de voler saber qui som, no? De la identitat, d'on venim, per què estem aquí, que a vegades sentim que ens falta una peça d'un trencaclosques i quan el trobes dius, ostres, aquí, ara sé, ara encaixo, ara entenc per què me passen les coses que em passen, per què sóc com sóc, no?
És curiós perquè de vegades quan passa això no és que t'hagi canviat res, és perquè també les persones, tan bon punt van passant temps, adquirint experiències, canviem de manera de pensar i a vegades no ha canviat res el nostre dia a dia i llavors dius, sí, ara sí. Bueno, ja, és que ara no penses igual que ahir, ni fa 10 anys, ni fa 5 anys.
O a vegades, en aquest cas, per exemple, com en el cas d'aquesta novel·la, és perquè descobreixes alguna cosa que no sabies.
Ahà.
Que no sabies del teu passat.
Que no avançarem, eh?
No podem avançar. que no sabíem del nostre passat.
Ara em deixaràs
així. Llavors, ara, és que te l'has de llegir. No només tu, sinó tothom qui vulgui.
Sí, sí, sí.
Perquè realment, a mi, bueno, m'ha agradat molt. És un... és una novel·la emocionant. És una novel·la emocionant i que sacseja molt i que te fa plantejar també moltes coses, no? De, ostres... Sobretot posar-te en la pell d'aquestes dues persones i d'entendre per què se senten com se senten.
Molt bé. Doncs,
la recomano molt, també.
Sí. És un llibre que, bueno, que porta per títol Semiidèntics, amb dues is, Semiidèntics, és de la Muriel Villanueva, i com sempre, doncs ja saps, és un llibre que trobaràs a la Biblioteca Pública de Lleida i que, bueno, pots, escolta, com sempre diem, pots asseure't a... Bueno, a qualsevol lloc de la biblioteca. Jo és que sempre tinc debilitat pel tema dels balcons de les zones dels sí. claustres, eh? Però et pots asseure on vulguis a llegir o amb el carnet de la biblioteca, que és totalment gratuït, te'l pots endur, el pots agafar en préstec, l'agafes un mes, si l'acabes abans el tornes abans, que així algú altre el podrà gaudir, i si necessites una mica més de temps ho pots prorrogar, vull dir que això cap mena de problema. Ara, això sí, no el tinguis a casa aturat el llibre, perquè mentre tu el tens a casa aturat, doncs hi ha alguna altra persona que no el pot gaudir. Que hem de ser una mica solidaris en aquest aspecte, eh? Que la gràcia de la biblioteca és això, aquest intercanvi de llibres, eh? És totalment sostenible si el fem rodar, si el fem moure, si queda immobilitzat el llibre a casa d'algú, doncs no serveix de res. Semiidèntics, una nova proposta des de la llibrera, com sempre de la mà de l'Anabel Ramos, que la trobes a la primera planta, a la Biblioteca Pública de Lleida. Busca-la si és que vols que et digui, que et proposi quina ha de ser la teva propera lectura. Et farà tres preguntes i et donarà tres propostes. I després, sobretot, digue-li, escolta, doncs l'has encertat, m'ha agradat molt. O és totalment inesperat del que creia, però al final m'ha acabat agradant molt.
És inesperat, aquest.
Que també està bé, això.
Sí.
Ah. Semiidèntics, Muriel Villanueva. Anabel Ramos, com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
Moltes gràcies, bona setmana.
Vamos a trasladar los cuatro.
¿Qué piensa hacer con ellos?
¿En plena ocupación nazi?
¿Desde cuándo un francés tiene autoridad para anular la salida de un tren alemán?
¿Incluso el arte?
Esas pinturas son parte de Francia.
¿Corre peligro?
Podría costarnos la vida. Usted conducirá la máquina.
Bar Lancaster.
La orden es marcarlo para que los aviones lo respeten.
¿Marcarlo?
Ella dando vueltas esconderá, planeará algo. Pero estoy seguro de que no dejará el tren.
El tren.
Es el momento.
Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 20% de descuento, solo el 8 de octubre, en todos los aceites de oliva virgen extra. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. 2 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
¿Eres callejero de sillón o callejero callejero?
Somos del programa Callejeros de Cuatro.
Yo tengo mucha calle. ¿Y tú?
¡Callejero! ¡Vamos, callejero!
Un programa precioso. Un fenómeno.
Callejeros. Nueva temporada. Los miércoles por la noche, en 4.
Soy Don Quijote de la Mancha y confesaré de hacerlo. Antes, cuando miraba, no veía bien y sabed que loco no estaba. ¡Sancho, que vienen gigantes!, decía. Mas un día hallé remedio. Probé unas gafas y los molinos fueron molinos.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
Doncs apa, que parlem de noves tecnologies, les noves tecnologies, eh? Que si ets oient habitual d'aquest espai, que fa no sé quants anys ja que el tenim en antena, veuràs com han anat variant els temes dels que parlem, del que consideràvem noves tecnologies fa, no sé, 10-15 anys, avui en dia ja les considerem normals i ja estem parlant d'altres històries. Per això has d'estar al dia, ens has d'escoltar cada dimecres aquí a la ràdio, seguir-nos a les xarxes socials, a internet, a infocopelleida.com, I si no, doncs el nostre podcast, que des de ja fa unes quantes temporades ve amb mode extès, o sigui, és més llarg, parlem de més coses i amb més profunditat. Com sempre et dic, les veus són les mateixes. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Jaume, de què parlem avui?
Doncs avui venim carregadets de notícies que ens fan mirar cap al futur i potser també repensar el present. Comencem viatjant fins a Nova York, que acaba d'inaugurar la primera avinguda del món amb connexió LiFi, un sistema que porta internet d'alta velocitat a través de la llum LED. Sí, sí, adeu al wifi i hola bombetes intel·ligents, També parlarem d'un tema molt més terrenal però essencial, les estafes digitals a la gent gran. Cada vegada més freqüents. Aquí tenim un gran problema i aquí vull fer el warning del programa avui també, no? On donarem 5 consells clau per evitar caure-hi. A més, Sam Altman, cap d'OpenAI, ha elogiat un estudi espanyol que utilitza ChatGPT per ajudar persones a reconnectar amb els records. I parlant d'intel·ligència artificial, resulta que els espanyols som els europeus que més fem servir la IA al dia a dia. Sense gaires pors i pel que es veu, vull dir...
Ja, però l'estudi no diu si ho fem anar bé o no, però... Sí.
Bueno, de moment... Però la usamos, és igual.
Exacte, bueno, sempre estic... Jo penso que serà igual que els europeus, que la fem anar més o menys. I no acaba aquí el tema
de... Europa és molt diferent d'Espanya, eh? Espanya d'Europa, vaja.
Bueno, no comencem la tertúlia abans d'hora. No acaba aquí, que Gemini 3 està a punt de sortir al mercat. ChatGPT es reinventa integrant Spotify, Canva o Booking dins del mateix xat. I
fins aquesta l'has deixat pel darrer i aquesta és molt potent,
No, es para que la gente se quede hasta el final. Si es que para que escuchen el podcast y se queden hasta el final. Si es que tenemos un diré que es la leche.
I fins i tot alguns es pregunten si ChatGPT podria convertir-se en el nou sistema operatiu dels nostres ordinadors. O sigui que aquí al final tenim aquí una gran, un gran tema. Així que ja ho veieu, llums que donen internet, chats que ho fan tot, i els humans cada cop confiem més en les màquines. Però primer... Per començar, un moment per saber d'on venim i per això el David ens explica i ens porta aquesta efemèride. Fins en quin any viatgem avui?
Pues mirad, hoy viajamos hasta tal día como hoy de 1997, cuando Yahoo, este gran nombre, decidió ponerse moderno y compró el servicio 411 Rockmail. Y sí, así nació el mítico Yahoo Mail, un correo gratuito, veloz y con un nombre que parecía gritar ¡Yahoo! Durante años fue el rey del mail hasta que apareció un gran competidor con una G de gigante, que hoy día lo conocemos todos, que se llamó Gmail. Pero claro, fijaros cómo va corriendo esto, que solo hace nada más que 28 años, y hoy, en plena era de la inteligencia artificial, nos preguntamos, ¿y quién dominará el correo del futuro? ¿Un asistente que escriba por nosotros? ¿Un mail que se lea solo? Bueno, creo que solo el tiempo y la tecnología lo dirán. Pero, ¿qué fue, qué es y qué será? Es lo que hacemos cada semana dando un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1997 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu que si és dimecres al migdia i estem aquí a Copelleida, ara en antena, uns tequis, això sí, molt friquis. I ara què toca, Ricard?
La tertúlia fric.
Som-hi, va, perquè tenim la tertúlia. I avui comencem la tertúlia on podríem dir adeu al wifi i hola al LiFi. Nova York estrena la primera avinguda del món connectada amb LiFi, tecnologia que transmet internet a través de la llum LED. Bestial, no?
Bueno, és una tecnologia que ja s'està provant des de fa molts anys. Jo en tinc coneixement des de fa molt temps. I fins i tot, si busques per internet, pots trobar un emissor i receptor per casa. Només canvia com es transmet la informació. En lloc d'una antena, canvia doncs, ones electromagnètiques, és una llum que parpalleja, que els ulls humans no ho veiem, quan està parada és un 0, quan està engegada és un 1, o sigui, envia 0s i 1, 0s i 1s, bueno, rapidíssimament.
Per la xarxa va igual, també 0s
sí,
i 1s.
Correcte, però a través de la llum. Per tant, aquí l'important és que ha de ser en llocs oberts on no hi hagi obstacles al mig,
Sí, on t'arribi la llum.
I després, doncs, el receptor ha d'estar equipat amb algo que entengui que pugui veure la llum.
Se tienen que mirar punto a punto aquí, con la boira y en Lleida, ojito.
Sí.
Pero bueno, el tema es que al usar la luz, ojo, porque en vez de ondas de radio hay dos cosas muy importantes, ¿no? Es decir, la conexión, lo primero, es más privada. Es decir, es mucho más difícil de interceptar, ¿vale? Y sobre todo las congestiones. Es decir, ¿por qué lo han puesto en una calle? Porque precisamente la conectividad de estas ciudades inteligentes que hablábamos hace bastante tiempo de ellas y veíamos en el Mobile World Congress cómo la conectividad de las ciudades inteligentes, bueno, esto es un paso muy grande precisamente para todo eso, para poder conectar en una calle 1,000 coches con 12 semáforos, con 20 pasos de peatones, con carriles bici, con carriles bus, es decir, al final, en un espacio como puede ser la calle, ¿no? Puede haber muchísimas personas, muchos vehículos y mucho con lo que interactuar. Bueno, pues es un gran salto, sobre todo como futuro para las ciudades inteligentes. Por supuesto que tiene limitaciones físicas y ámbito de uso, como bien decía Ricard, ¿no? Es decir, hay entornos críticos como pueden ser incluso hospitales, donde hay mucha radiofrecuencia, hay muchas paredes, hay mucho tal. E incluso en nuestros hogares, ¿no? Y al final en nuestros hogares la wifi, el cable, las ondas es lo que mejor va a traspasar todo nuestro hogar. Cosa que ha cambiado bastante. Porque fijaros, si coges una casa antigua de hace muchos, muchos años, esos muros tan grandes, traspasarlos es un problema. Pero es que hoy día en la vivienda moderna, con tanta malla que hay, con estos tabiques que son de pladur, que dentro llevan un montón de malla metálica, también es igual de difícil. Fijaros que uno es súper fino y no pesa, y el otro es súper gordo, pero tienen el mismo problema. Una casa de ladrillos es lo mejor para la conectividad.
Tu ja me preguntaves al principi si serà la desaparició del wifi. Jo crec que han de coexistir.
Sí, es un complemento, será un complemento al wifi tradicional.
No, perquè com deia el David, una tecnologia és millor per unes situacions i una altra per unes altres. Igual que el Bluetooth i el wifi, el tenim al mòbil igualment, els dos.
Bueno, és una alternativa, diríem, no? Una alternativa al wifi tradicional, sí. Un complement. Allí no m'arribi el wifi, puc utilitzar aquesta tecnologia, o si no, el wifi indistintament. Però no creieu que arribi a substituir el wifi?
No
creo. Es decir, tendrá sus aplicaciones y yo creo que una de las aplicaciones más importantes será en esta parte de las ciudades inteligentes. Ya tenemos coches inteligentes, ¿no? El tema es cómo interactuar entre coches, peatones, bueno, coches o todo tipo de vehículos. Vuelvo a repetir, pueden ser patinetes, pueden ser bicicletas, peatones, coches y el tráfico, ¿no? Es decir, que todo ello pueda interactuar.
Venga, va, cambiem de tema y parlem ara continuem dintre del món digital, evidentment, però ara parlem d'estafes digitals a la gent gran, vale? Perquè les estafes per internet augmenten i cada cop afecten més a persones grans. I experts recomanen 5 passos bàsics per evitar-los. Quins són aquests 5 passos?
Los 5 de siempre, quasi, podríem dir, eh?
Bueno, ya sabéis, y los podemos resumir en menos de 5, ¿eh? Es decir, correos, SMS, mensajes que parezcan provenir del banco, de empresas que la vía más habitual suelen utilizar para engañar, de verdad. Ni correo, ni SMS, ni mensajes que dicen que vienen de bancos, de ministerios, de empresas, de ayuntamientos. Olvidaros, si llega algo de esto y nos suscita el... Ostras, el banco me dice, Hacienda me dice, el CAP de Salud me dice, espera, entrar a la aplicación del banco.
Sense clicar l'enllaç que t'envia.
Exacto, entrar a la aplicación de CAT Salud. Llamar por teléfono a Hacienda. Se puede llamar por teléfono, ¿eh? Siguen funcionando los teléfonos. Sí. Aunque parezca mentira. Ay, es que me tengo que esperar. Pues espérate. Pero antes de ser estafado, es decir, yo creo que la importancia es bestial. De verdad, no hagamos caso a ningún mensaje que no provenga de la fuente. Y vayamos siempre a la fuente a mirarlo. Y a lo mejor es verdad. Oye, pues qué problema, pero nunca cliquemos un enlace. Estos paquetes de yo no he pedido nada, y hay en casos que incluso hasta llega un paquete
a
alguna casa, abren este paquete y viene un QR para que lo leas dentro para recibir tu regalo, pues el regalo lo vas a recibir en cuanto leas el QR.
Sí, sí.
Es decir, el robo va a ser inmediato, con lo cual siempre, es decir, esto ir a la fuente y luego las contraseñas, Dios. Pero esto llevamos desde el año 2007.
Una pregunta, Ricard.
Sí, però...
Estem fent prou per formar la gent gran en seguretat?
No.
D'aquí hi ha l'escarda digital i cada vegada és més profunda. I amb la intel·ligència artificial, doncs déu-n'hi-do. Però d'això, i de si ChatGPT acabarà sent un sistema operatiu, en parlem de manera extensa al nostre podcast. David Casadero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias y muy buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Doncs apa, que ens plantem a la una de la tarda. Ja saps que seguiràs amb el migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. I mira, et dic, perquè en parlàvem fa uns dies que faltaven examinadors, però que a Lleida no anàvem de tot malament, però a Catalunya sí, doncs bé, s'acaba d'anunciar 16 nous examinadors del carnet de conduir a Catalunya. I em sembla que ja, segons quins punts, no s'hauran d'esperar 3 mesos per poder-se examinar. Que és que, clar, fas les pràctiques i no saps. En fi, ho seguirem, eh? Apa, que acabis de passar un bon dimecres. Soc el Ricard Álvarez, des de Lleida, tornem demà a les 12:20.